Estem arribant a les 11 i 10 del matí. Aquesta hora, els dimecres, és temps al matí de Catalunya Ràdio, el moment de parlar de ciència, de capbussar-nos en el món de la recerca que es fa al nostre país, acompanyats de científics de diversos àmbits d'arreu del món i de primera fila, guiats, com sempre, de la mà de Salvador Massip, que ens parla des de l'Èster. Bon dia, Salvador.
Bon dia, com esteu?
Avui tenim bé, estem bé i ben acompanyats avui aquí a l'estudi amb la neuròloga Maria Teresa Bongiorno, que treballa a la unitat de moviments anormals de la Fundació Clínic, i també a l'IDIVAPS. Bon dia, Maria Teresa.
Hola, buenos días.
La Maria Teresa que ve... Maria Teresa.
Maria Teresa.
No? Estic catalanitzant el nom, però
no
passa res.
Me parece muy bien.
Molt bé. Salvador, avui parlem de les malalties neurodegeneratives, oi?
Sí, aquest és el tema del dia. És un dels temes, crec, també molt importants en el que és el tema de la salut aquí de cara al segle XXI, perquè sempre parlem, quan parlem dels problemes que tenim principalment de salut avui en dia, sempre surt el càncer, sempre surt les malalties cardiovasculars, els infarts, totes aquestes coses, i ens oblidem un tema que està prenent molta rellevància, cada cop és més freqüent i, per desgràcia, segurament cada cop ho serà més, que és el tema de les malalties neurodegeneratives. És un nom molt llarg i molt gros, però segurament tots sabeu, per desgràcia, sabeu què són aquestes malalties, per les podeu haver viscut a prop. Les malalties neurodegeneratives, bàsicament, és una, com diu el nom, una degeneració del sistema nerviós, que es manifesta de diferents maneres, però la principal d'elles és la demència. Com us deia, és un problema important avui en dia a la societat del segle XXI, perquè simplement perquè és una societat que està més envellida, no? Avui en dia arribem més als 80 anys, l'esperança de vida és cap als 80 anys, i arribem més a això que diem la tercera edat. Per tant, hi ha més possibilitats de veure aquestes malalties degudes a la degeneració del nostre sistema nerviós. Les més conegudes, les que segurament heu sentit parlar a tots, són el Parkinson i l'Alzheimer. Són potser les dues malalties neurodegeneratives més comuns. Totes dues tenen el mateix problema, que acaben donant a la llarga, en la majoria dels casos, una demència. De fet, l'Alzheimer és la principal causa de demència avui en dia. És una malaltia progressiva que no es pot aturar, que no se sap per què passa encara. Se sap que podria ser degut a una acumulació d'una proteïna en el cervell, però encara s'està estudiant realment per què passa això. I el problema és això, que és com us deia, passa cada cop més freqüent a les persones de més de 65 anys, tots, i que hi ha, per desgràcia, hi ha casos que passen encara una mica abans. El Parkinson és un tema a part. La malaltia de Parkinson és una degeneració també de les neurones, però passa perquè es moren unes neurones que fabriquen un neurotransmissor anomenat dopamina. És un neurotransmissor, és les substàncies que fan servir les cèl·lules del cervell per comunicar-se, i la manca d'aquestes cèl·lules que fabriquen dopamina el que fa és doncs, que comencin a aparèixer problemes, sobretot relacionats amb els moviments, no? La rigidesa, una tremolor, problemes en caminar, i en fases avançades pot acabar donant demència. Un cop més, una malaltia progressiva de causa desconeguda, i cap d'aquestes dues malalties tenen tractament. N'hi ha més de malalties neurodegeneratives, també conegudes com el Huntington o l'esclerosi lateral. L'esclerosi lateral us pot sonar segurament perquè és la malaltia que té el professor Stephen Hawking, que fa més de 50 anys doncs, que acaba acabat amb una cadira de rodes i que progressivament va degenerant els seus nervis. En aquest cas no necessàriament dona demència, com és el cas del professor Hawking, però és també una malaltia de causa desconeguda, causa progressiva i sense un tractament útil. Per què passa aquests problemes? Per què tenim aquestes malalties degudes a la degeneració dels nervis? Sobretot, la culpa és que les neurones no es renoven. Tenim moltes cèl·lules al nostre cos que sí que poden renovar-se, no? És conegudes les cèl·lules de la sang, per exemple, estan constantment morint i naixent i renovant-se. Les de la pell, naturalment, també estan sempre morint-se degut a totes les agressions que reben, però renovant-se constantment. Per tant, aquí no hi ha problema de que si se'ns mor alguna cèl·lula, sempre n'hi ha alguna que la substitueix. En canvi, les neurones no tenen, en principi no tenen aquesta capacitat. És discutible si algunes neurones podrien o no podrien renovar-se, però en general el dogma, diguéssim, és que les neurones, un cop es perden, no es poden reemplaçar per neurones noves. I clar, això quan comença un procés, com us dèiem, degeneratiu per causes desconegudes, que simplement el que fa és anar matant-nos neurones, no tenim manera de recuperar-les, no tenim manera de fabricar noves neurones que puguin substituir les que es van destruint. I així és com progressivament anem entrant doncs, en aquesta degeneració, en aquest problema de diferents tipus, depenent de quines neurones estan afectades, que molt sovint, com dèiem, poden acabar amb demència i que, per tant, es veuen sobretot en edats avançades. No sabem, doncs, fins a quin punt són controlables aquestes malalties. Són inevitables? És una cosa que ens podria passar tots si vivim prou temps? Una de les teories és que si seguim allargant l'esperança de vida de la humanitat, arribarà un punt doncs, que tothom comencem a patir d'algun tipus de degeneració. Es pot aturar això? Es pot detectar a temps? Es pot aturar? Són la mena de preguntes doncs, que investiguen el gent com la Maria Teresa avui en el camp de la neurobiologia, perquè que fent són preguntes realment molt importants i que poden tenir un impacte molt important en el que és la sanitat al segle XXI.
Doncs la tenim aquí per això, per preguntar-li sobre aquest tema, perquè ens expliqui doncs, exactament en quin terreny està investigant la Maria Teresa Buongiorno, tant a la Fundació Clínic com a l'IDIBABS, quins són els principals reptes de la neurobiologia i exactament en què us esteu centrant ara vosaltres en la vostra investigació.
Mira, me gusta mucho que hemos tocado un poco el tema de la demencia en el Parkinson, porque nosotros, el grupo de investigación con el que trabajo yo, trabajamos sobre todo con trastornos del movimiento, con enfermedad de Parkinson, con enfermedad de Huntington también, pero dentro de lo que es la enfermedad de Parkinson, que tiene una relevancia en términos de números de enfermos importante, una cosa que hace que la calidad de la vida de los pacientes cambie mucho, el hecho que desarrollen demencia. Y por lo tanto, para nosotros, entre otras cosas, intentar detectar las causas y precozmente entender cuáles son los pacientes que van a desarrollar la demencia es uno de los retos básicos de nuestra investigación. Nos estamos centrando en esto. Intentar entender primero quién son los pacientes con enfermedad de Parkinson que van a desarrollar demencia y ver si podemos detectarlo precozmente antes que la demencia sea devastadora y le altere mucho la calidad de la vida ya alterada por el trastorno del movimiento. Y pues nuestra investigación ahora mismo está centrada en buscar biomarcadores a través de estudios neuroradiológicos o de medicina nuclear con PET para ver si podemos detectarlos antes de tiempo y buscar algún tipo de tratamiento que precozmente pueda bloquear esta deriva hacia la demencia. Y eso es un poco lo que estamos haciendo, buscando pues estrategias, biomarcadores, tanto en el líquor, o sea, en el líquido que está alrededor del cerebro. Sacamos un poco de líquido y buscamos si hay algunas proteínas que antes que haya las manifestaciones clínicas ya nos puedan ir sugiriendo que allí se está pues alterando algo y que puede esto llevar a desarrollar demencia. Y con la idea, primero, de entender cuáles son los mecanismos que hacen que algunos desarrollen demencia y otros no, y si podemos de alguna forma parar estos mecanismos y revertir esto, porque creemos que esto pues es un punto crucial. Personas que tienen un trastorno del movimiento y que además desarrollan demencia son una carga que es el doble de pesada, tanto para ellos, para los cuidadores y para la sociedad. Y ahora mismo es lo que estamos haciendo.
I en quin punt esteu? És a dir, apunta bé de que es podran trobar aquests biomarcadors?
De hecho, ya los hemos individuado y estamos en ello. Hemos ganado dos premios FIS, y uno en el 2009 y el otro en el 2011, y estamos trabajando en ellos. O sea, hemos ya desarrollado parte de la investigación y estamos muy adelantados en este sentido.
Sí, si recordeu, si heu estat seguint una mica aquest programa aquestes setmanes últimament, veureu que tot el que estem fent en molts camps de la biomedicina avui en dia és el que està explicant la Maria Teresa avui, és precisament intentar descobrir la malaltia com més aviat millor. Ho dèiem en el camp del càncer, ho dèiem en mirar altres malalties. Com més aviat es descobreix, més opcions tenim de tractament. En aquest cas, si estem parlant de degeneració, de pèrdua, de mort d'unes cèl·lules, com abans la veiem, abans l'aturarem. Per tant, el tema aquest que deia la Maria Teresa, els biomarcadors, trobar senyals, trobar molècules, proteïnes, el que sigui, que ens donin l'alarma a temps, com més aviat millor, pot fer totalment la diferència de cara a un cop puguem començar a aplicar tractaments, perquè un cop la malaltia està embarassada, està avançada, els tractaments són molt més difícils.
A banda d'això, comentaves el Parkinson no sempre ha de desenvolupar una demència.
No.
però ho veiem sovint relacionat. Sí, és un percentatge elevat.
Sí, és un 30% i va augmentant cada vez més segons l'edat del pacient. O sea, cuanto más mayor es el paciente, más riesgo hay que desarrolle demencia. Es un poco lo que decía Salvador. O sea, el problema es que vivimos mucho y a medida que van acumulándose los años, acumulamos también errores en nuestro metabolismo, errores oxidativos que hacen que pues las células cada vez fallen más y en diferentes sistemas. Si las personas que tienen Parkinson tienen un problema que no sabemos bien de dónde viene a nivel de cierta área del cerebro, a medida que van pasando los años es como si este error se extendiera a otros núcleos, a otras células, y hace que se vayan acumulando más problemas y cada vez sea más difícil manejar el paciente de un punto de vista terapéutico, con una frustración pues por las dos partes, para el neurólogo que no es capaz de resolver problemas y para el paciente que evidentemente lo tiene en sus carnes y lo pasa fatal. Y nuestro objetivo pues es hacer las dos cosas. Por un lado, nosotros no somos investigadores moleculares solos, nosotros vemos también pacientes, por lo tanto estamos un poco a media. Por un lado, intentamos llegar a las orígenes del problema, pero por otro lado intentamos también mejorarle la vida en el momento, y por lo tanto si podemos tener una investigación que a corto plazo, aunque no te resuelva el gran enigma de la historia de las enfermedades neurodegenerativas, pero que por lo menos dentro de unos pocos años le pueda mejorar la calidad de vida, esto también es importante. O sea, no llegar solo pues a las orígenes, pero también intentar buscar soluciones que vayan mejorando la calidad de la vida en el día a día, y una de estas sería pues buscar la manera de bloquear este proceso de, por lo menos, del deterioro cognitivo, entender quiénes son los pacientes que lo van a desarrollar para ayudarles.
De fet, el Salvador ho dèiem, ja ho avançava ell en la seva exposició inicial, podem pensar, per tant, que com l'esperança de vida cada vegada s'allarga més, al final és la demència o alguna d'aquestes malalties neurodegeneratives ens acabaria passant a tots, o...
Quasi.
No, a veure, no siguem tan dramàtics, però vaja, o que cada vegada el percentatge de població és més elevat per aquest motiu, no? Per l'increment de l'esperança de vida, i també perquè potser nosaltres també ens abandonem una mica en aquest sentit. No sé si podem fer alguna cosa nosaltres, si podem fer algun exercici o alguna pràctica que ens pugui servir per mirar d'evitar de perdre doncs, aquestes neurones, no?
Ha habido varios estudios que sugieren ciertos hábitos. Ya se sabe que todas las cosas que crean un estrés oxidativo, como fumar, aunque en el Parkinson siempre se ha dicho que el fumo era protector hacia el desarrollo del Parkinson, pero era una relación estadística, nunca se ha encontrado una relación fisiopatológica real. Pero en general, hacer una vida sana, en el sentido que hacer deporte, comer sano, no fumar, son todas cosas que en general crean un estado de salud mejor. Aunque las enfermedades neurodegenerativas son muy democráticas, en el sentido que no se sabe muy bien por qué vienen, y por lo tanto no se puede recomendar algo que diga, pues si haces esto no lo desarrollarás. A diferencia, por ejemplo, de algunos cánceres que sí que queda clara una relación con ciertos hábitos y que evitar estos hábitos te puede proteger. En las enfermedades neurodegenerativas solo hay que pensar en enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica, que es una de las más devastadoras y la que a mí personalmente me parece la más difícil de llevar de un punto de vista médico. Viene a gente joven, relativamente joven, pues sin ningún factor de riesgo especial. Verdaderamente no se puede decir si haces esto no te pasará. El reto de las neurodegenerativas está todo allí, que en realidad no sabemos muy bien por qué vienen y por lo tanto no tenemos estrategias para evitarlo.
Salvador.
Sembla que la Maria Teresa ha mencionat dos o tres temes que jo crec que són claus per entendre una mica què estem fent a la biomedicina o als investigadors i als metges avui en dia. Una és aquesta, el que està explicant, aquesta combinació doncs, del que és la recerca bàsica de laboratori de tota la vida, molt propera al que és l'aplicació clínica, com en el grup que està treballant ella. En aquests moments doncs, estan una mica a la interfase i cada cop estem veient més aquest tipus d'investigació. Investigacions que no tan sols van a buscar entendre el problema, que és el primer pas de qualsevol problema, problema científic, intentar entendre'l, però si no, ja intentar aplicar solucions el més ràpid possible, encara que no tinguem totes les peces del trencaclosques, començar a buscar alguna cosa que es pugui aplicar. Doncs que cada cop estem afavorint més aquesta... aquest pas ràpid del laboratori al que diuen, doncs, al llit del malalt, no? Intentar anar com més ràpid, combinar com més ràpid la ciència bàsica i la clínica. I el segon punt important que crec que, és, que hem de tenir clar és que el que és la medicina en el segle XXI ha canviat una mica en el concepte del que era doncs, a principis del segle XX, per exemple. Fins a partir del moment que aconseguim allargar l'esperança de vida, aconseguim doncs, en els països desenvolupats almenys vèncer sobretot les infeccions, la mortalitat infantil, tot el que va disminuir molt importantment el que és l'esperança de vida, ens trobem una sèrie de problemes nous, i es trobem aquests problemes que semblen gairebé inevitables a mesura que avancem l'edat de les persones, no? Les neurodegeneratives podria ser un, el càncer és un altre, és una mica el que deies tu, no? Fins a quin punt, si vivim suficients anys, si tots vivim 150 anys, tindrem tots càncer o tindrem tots una malaltia neurodegenerativa? Estem arribant, doncs, a una sèrie de malalties que és una mica degudes a que estem passant la data de caducitat una mica que tenien els nostres cossos, no? Diguem que la natura, l'evolució, no ens havia preparat per viure tant de temps. I gràcies a la medicina estem entrant en un terreny desconegut, amb una sèrie de malalties que l'Alzheimer, el Parkinson, són malalties que en principi no haurien d'haver vist mai als humans, però el fet que, estem vivint més enllà dels 30-40 anys d'esperança de mitjana d'edat que teníem durant la major part de la història de la humanitat, doncs ens està plantejant uns nous problemes que són uns reptes molt importants i que en aquests moments ens estem enfrontant a misteris que suposo i evidentment crec que acabarem resolvent, però que són molt misteriosos, molt sorprenents, com totes aquestes malalties d'on venen i com passen i com fins a quin punt qui té més possibilitats de tenir-les. El tercer punt important és el que deia la Maria Teresa, hi ha una part segurament genètica de predisposició o una part ambiental, una combinació de factors que fa que ja siguin persones siguin més susceptibles, i fins que no entenguem bé tots aquests factors, no estarem en posició de dir el que demanaves tu, no? Què podem fer per prevenir-los? I de moment una cosa que sembla que sempre diem els metges i els científics, que sembla una mica ja que de tant repetir-la sona ja cansada, no? De que fem vida sana, de fet és el que l'única cosa que tenim clara avui
tot,
en dia,
no?
Sí, va bé per tot, i és que és lògica, penseu, tenim només un cos que ens ha de durar doncs els màxims anys possibles. Com millor els tractem, com millor tractem les nostres cèl·lules, menys problemes podem tenir. Serveix pel càncer, les malalties cardiovasculars, serveix per les neurodegeneratives, intentar doncs sotmetre a les nostres cèl·lules, al nostre cos, el mínim d'agressions possibles. Retallar, si més no, les coses que sabem que són dolentes. Està clar, el tabac, l'alcohol, menjar d'una forma equilibrada, fer exercici, tot això sembla mentida, però és molt més útil del que sembla, del que la gent pot pensar.
I hem de confiar que amb científics com vosaltres, que esteu avançant en diversos terrenys de la ciència, que esteu investigant i esteu aconseguint avenços importants, doncs encara que se'ns hagi passat la data de caducitat, amb el que descobriu vosaltres, ens puguem allargar aquesta caducitat.
Esperem.
Amb unes millors condicions, tot i que, en qualsevol manera, estem trobant ara gent potser cada cop més jove que arriba a patir una malaltia neurodegenerativa, no? Això també té a veure amb allò que diu, no? Amb l'ambient, amb... no només amb el teu propi cos, sinó també amb altres... Ja sé que no sabem d'on venen, eh? Però, clar, hem de fer càbales de que potser ve per aquí.
Jo crec que també el tema que han mejorado les tècniques diagnòstiques hacen que se diagnostiquen antes. Jo crec que el hecho que haya gente más joven con diagnósticos de enfermedades neurodegenerativas, esto seguramente en parte es debido a lo que dices tú, que hay las componentes ambientales cada vez son más agresivas, pero por otro lado también los médicos somos más buenos, o sea, tenemos herramientas, exacto, y tenemos unas herramientas, unas pruebas diagnósticas que nos permiten mejorar y hacer más rápido el diagnóstico. Esto también tiene su punto.
Parlem de tractaments. Actualment, quin és el tractament més eficaç en una malaltia neurodegenerativa?
Tratar síntomas para aliviar la calidad de vida. En el caso de la enfermedad de Parkinson hay muchos tratamientos. Tratar la enfermedad no tenemos ninguno. Así, o sea, la enfermedad, la degeneración, no hay ningún tipo de tratamiento reconocido que pare la muerte de las células. En el caso de la enfermedad de Parkinson, suerte tenemos que hace muchos años se descubrió la forma de suministrar la dopamina en forma de levodopa, que es un precursor que la gente asume, un poco como la insulina para los diabéticos. Va a suplir lo que el enfermo ya deja de producir de forma progresiva. La dopamina es fundamental para que se puedan mover, para pues poder andar, para no temblar, para que no tengan esta lentitud típica de los enfermos de Parkinson. En el caso del Alzheimer, hace unos años se desarrollaron unos fármacos que aumentaban el tono de acetilcolina dentro del cerebro y que eso se ve que mejoraba la performance cognitiva. Pero estamos siempre hablando de tratamientos sintomáticos. Es un poco como si tú tienes un dolor porque tienes una muela y yo lo único que te duele con un absceso o lo que fuera, yo lo único que te puedo dar es ibuprofeno para calmarte el dolor, pero nunca te voy a quitar el flemón, la muela que te duele. Es lo mismo que hacemos. La enfermedad está allí, sigue con su paso y lo único que hacemos es maquillarla de alguna forma para que la gente pues pueda tenir mejor calidad de vida.
Sí, si recordeu el que parlàvem la setmana passada de les cèl·lules mare, aquest podria ser en el futur un camp, de fet és un dels camps que s'està pensant i investigant més en el tema de malalties com aquestes que puguin permetre el que és la medicina regenerativa. Recordeu que les cèl·lules mare en principi són cèl·lules que poden convertir-se en qualsevol tipus celular. Si el que estem parlant doncs, aquí doncs, és que tenim un dèficit de neurones que s'estan morint, doncs la idea de poder fabricar neurones al laboratori per poder retornar a implantar el cervell podria ser realment molt interessant, podria ser una de les solucions. Evidentment, això està en fases molt inicials, s'estan fent alguns estudis, s'estan fent algunes proves, sobretot amb animals de laboratori, d'intentar tornar a implantar neurones per veure si poden substituir les que estan que s'han degenerat i obtenir-les a partir doncs, del que és les cèl·lules mare o les cèl·lules induïdes. Una de les solucions que podria ser el que diu la Maria Teresa, anar a l'arrel del problema, que és el que no tenim en aquests moments.
Clar, des que les cèl·lules mare serveixen també per fer hamburgueses, ara ja és la solució per tot, no?
Sí, no? L'exemple d'experiment de l'hamburguesa que hem vist aquests als diaris, sembla una cosa fantàstica i una mica absurda fins a cert punt, però és una demostració doncs, que podem aconseguir generar teixit, en aquest cas múscul, que és la carn, diguéssim, que mengem nosaltres, amb les característiques similars, ja diuen que no té de moment encara el gust i el color que hauria de tenir la carn normal, però és una prova clara doncs, de que a partir d'una cèl·lula genèrica o així primària, com pot ser una cèl·lula mare, podem tirar cap on sigui, podem crear, parlàvem de doncs, teixit de pàncreas, per exemple, de fetge, tot això són coses que s'han provat, podem potser aconseguir neurones o podem solucionar problemes com el problema de fam que podem tenir en el futur per falta de recursos, doncs fabricant les cèl·lules que necessitem, sí.
Els oients ja saben que poden posar-se en contacte amb nosaltres a través del 93-201-7474, també a través de totes les eines que gestiona la Laia.
A través de correu mati@catradio.cat, al Twitter i també al Facebook.
Tenim la primera trucada des de Barcelona. Encarna, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Jo tinc el pare amb Alzheimer i la mare amb Parkinson i, bueno, tinc 54 anys i no sé si hauria de fer algun tipus de consulta preventiva o no, o no ho sé. Bueno, vida sana ja procurem fer.
Maria Teresa.
No hace falta. Estas enfermedades son muy frecuentes en la población general y no es extraño que haya uno o dos personas en una familia con estas enfermedades, sin que esto quiera decir que haya una herencia. Es lo mismo que tener en la familia alguien con diabetes o hipertensión. Son cosas que son muy frecuentes en la población y no tiene por qué pasarte a ti. Si no hay ningún síntoma en la actualidad que te llame la atención, no hace falta hacer ningún tipo de control, ningún tipo de prevención. Lo más importante es que tú te encuentres bien. Si tú te encuentras bien, esto es la cosa que más te tiene que dejar tranquila. O sea, no te preocupes. Lo vemos muy a menudo, ¿eh? Siempre cuando hacemos un árbol genealógico para reconstruir un poco la historia de la familia, siempre, casi todas las personas que vienen te dicen que tenían el abuelo, la tía. Además, el hecho que sean personas, en tu caso, que vienen de dos ramas diferentes, tu padre y tu madre, esto no, aún te dice más que es mala suerte, pero no tienes que preocuparte en absoluto.
¿Puedo hacer otra pregunta?
Sí.
Sí, mi padre tiene Alzheimer diagnosticado, pero yo pensé que con el Alzheimer perdía la capacidad de memoria más inmediata, ¿no?
Sí.
Entonces él es muy curioso porque hay veces que está como totalmente desconectado, en general está así, pero después en un momento dado pues recuerda el nombre de su nieto que tiene un año, lo reconoce perfectamente y es un hecho reciente de un año. Esto me llama la atención.
No, esto es bastante común. Tienen unas fluctuaciones cognitivas que llaman mucho la atención, pero es muy común. En general tienen un problema de memoria progresivo que afecta sobre todo la memoria a corto plazo en los primeros años, pero con el tiempo puede llegar a afectar también la memoria a largo plazo. Pero aún así hay momentos que hasta pueden durar días que tienen mucha claridad y mucha lucidez y luego, así como han venido estos momentos de luz, sí, vuelven a desaparecer. No, 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 sí, te extrañes, es bastante no común. Es bastante común.
Sí, porque a veces mi madre sobre todo dice que no está bien diagnosticado, pero bueno, es común.
Sí, no, es bastante común. Como todas las enfermedades degenerativas, hay un abanico de síntomas que van cambiando un poco.
Encarna, sí, gràcies per trucar.
Vale, muchas gracias, adiós.
Anem a Vic. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Digue'm.
Endavant, endavant.
Ah, explico. A veure,
pregunta.
Jo tinc una amiga que ara ja fa 10 mesos que està gairebé que no camina. Diuen que és perquè el cervell doncs, no li dona ordres per caminar. Segons una de les paraules que van dir, van parlar d'hidrocefàlia. Jo no sé exactament per si això se li pot solucionar, si quedarà sempre més ja així, perquè jove, té 72 anys. O bé si t'ha plegat a la memòria també. O sigui, té molta memòria, però t'ha plegat... No camina. Diu coses imaginàries. No sé, una cosa rara.
No es fácil hacer diagnósticos así, pero sí que existe una enfermedad que se llama hidrocefalia del adulto, normotensiva, que es caracterizada por la tríade de Adams, que es deterioro cognitivo, incontinencia urinaria y trastorno de la marcha. Si se confirma esta tríada y clínica, o sea, de un punto de vista de pruebas diagnósticas, hay una resonancia magnética que demuestre que efectivamente hay los ventrículos donde está el líquido que envuelve el cerebro son más grandes y hay un aumento de la tensión de este líquido que se puede medir a través de un sistema, pues haciendo como una punción lumbar, pues esto tiene tratamiento. Los neurocirujanos hacen una derivación ventrículo peritoneal, quitan, decimos, la presión que se ha creado y esto baja la presión en el cerebro y la gente suele mejorar. Esta no es bien una enfermedad neurodegenerativa, es un problema hidráulico, por decir así. Se tapan unos canales, aumenta la tensión en el cerebro y esto afecta, pues, estas cosas.
Sí, le hicieron una prueba en la Valle de Brón, que de unos sensores para mirar a ver esto que me has comentado del líquido.
Sí.
Pero... yo creo entender, porque es como la familia los que hablan con los médicos, ¿no? Yo creo entender que no lo han podido hacer nada más porque nada más lo habían hecho.
Supongo que igual no se confirmó entonces el diagnóstico de hidrocefalia. Entonces sí que podría hacer un Parkinson del adulto con un tipo de trastorno, decimos, de atrofia del cerebro, que no es por aumento de la presión, sino porque el cerebro se ha hecho más pequeño y por tanto los ventrículos parecen más grandes, que también puede dar estos problemas de trastorno de la marcha y deterioro cognitivo.
Así empezó con el trastorno de la marcha, según el médico, esto es lo que empezó.
Existen tipos de parkinsonismos que afectan más la marcha y no dan el típico temblor.
No.
Podría ser esto, pero
es complicado.
Es complicado. A distància, Maria, sin ver la paciente, és complicado.
Bueno, gràcies.
Gràcies per trucar, Maria.
Gràcies, adiós.
Amb la Maria Teresa i amb el Salvador, evidentment, acabem sempre parlant també d'una mica del tema personal, és a dir, de com combinar l'estudi científic amb el fet d'estar vivint doncs, fora del seu país d'origen. La Maria Teresa, abans de començar, però ens ha dit que és una autèntica enamorada de Barcelona i que l'esforç per estar aquí és zero. Al contrari, oi?
Sí, és verdad. Jo estoy totalmente enamorada. Jo vine en el 2004 haciendo un Erasmus y no he tenido la necesidad de volver a Italia nunca más. De hecho, mi hija va a nacer aquí, es totalmente catalana y además yo quisiera que naciera aquí, nació en la maternidad y lo que me gusta más, yo no hablo muy bien catalán, pero estoy aprendiendo detrás de ella, porque ella cuando, yo por mucho que le hable italiano, ella cuando está sola con las muñecas habla en catalán, y eso me hace mucha gracia, me parece muy bonito.
És un altre exemple, la Maria Teresa, com sempre estem dient en aquest programa, doncs és que la ciència a Catalunya té un bon nivell i és capaç de portar gent de fora, talent internacional, a traure'l sense problemes, que és una de vegades una de les coses que sembla que la gent no té clara, doncs sembla que no som capaços doncs, de treure els millors investigadors, i sembla doncs, aquí que la Maria Teresa és un bon exemple d'això.
La Maria Teresa tenia por perquè deia, ostres, el Salvador és un crac, no sé si estarà al nivell, i hem pogut comprovar només amb les respostes que li donava als nostres oients que i tant que està al nivell. Maria Teresa, comparant Itàlia amb el que hagis pogut treballar a Itàlia i el que has treballat aquí, quina diferència hi trobes?
Brutal. No, parece mal decirlo, no. Yo vengo del sur de Italia como formación. Yo creo que nos forman muy bien, pero aquí trabajáis muy bien. Sois unos investigadores muy buenos. Tenéis una honestidad intelectual muy grande, o sea, trabajáis muy bien, sois respetuosos, no alteráis los datos. Yo he visto muchas cosas raras en mi país. En cambio, desde el primer momento que llegué aquí, me encanta la forma que tenéis de trabajar. Sois muy serios y no sé por qué la gente se queja. De verdad, yo llevo 10 años y me sigue asombrando cuando la gente viene al hospital y dice, esto aquí no funciona. ¿Cómo que no funciona nada? Yo os mando 3 meses a Nápoles, luego volvéis a ver si os parece bien. Yo encuentro que trabajáis muy bien. Tenéis unos investigadores con unas ideas muy buenas. Yo trabajo en un grupo que tienen la misma energía. O sea, después de hacer esto durante 40 años, los veis con la misma energía que podía tener yo hace 10 años, que ya no la tengo, pero es increíble. Y de entusiasmo, y se trabaja bien. Y no, yo creo que no tenéis nada que envidiar a otros países, nada. Sí que quizás tenemos menos fondos, me refiero aquí ahora en Cataluña, de lo que pueden tener, por ejemplo, en Londres, como todos los países mediterráneos, no sabemos manejar bien el dinero, igual de alguna forma.
O el fem anar d'una manera diferent.
Exacto. Igual es esto el único punto que estamos un poco por debajo de los países de Norte Europa, pero no tenemos nada que envidiar.
Això és molt important, ho dèiem la setmana passada, quan parlàvem, per exemple, amb el doctor Graf, del que es feia a Estats Units i el que es feia a Barcelona, que ell deia, i jo també ho confirmava, que és totalment comparable. Això és un exemple més. Jo crec que la ciència és molt important, té un nivell molt bo a casa nostra, tenim científics molt bons, l'ètica de treball, com diu la Maria Teresa, és molt bona, molt important, i ara correm el perill de perdre tot això, doncs perquè la inversió estatal s'està retallant d'una manera desproporcionada i no... I bàsicament el que correm el risc és de perdre tots aquests anys d'inversió i d'esforços que hem estat fent, i doncs podem no tan sols perdre el capital humà, que és gent que s'està anant a fora, sinó línies d'investigació senceres que es poden quedar aturades si no ho solucionem. Per tant, jo sempre intento doncs, fer entendre a la gent això, que ens hem de queixar de que no s'està invertint en ciència. La ciència és molt important. Heu estat sentint coses que podem fer amb la ciència, coses que podrem fer aviat, com estem intentant buscar solucions, curar malalties, i per la riquesa d'un país és una part important, és bé també de la ciència. Per tant, és important que ens queixem de com passen aquestes coses, com veiem aquestes retallades, de vegades absurdes, que està patint la ciència avui en dia.
Maria Teresa, comentes que tens una filla catalana nascuda aquí, per tant, nascuda mentre has estat investigant aquí a Catalunya. Com combines el fet de ser mare i seguir investigant? O ser mare, ser dona, perquè en el món de la ciència la dona no té el paper tan preponderant que té l'home, no? Diguéssim, té un paper no secundari, perquè n'hi ha molt bones investigadores, però sí a nivell de quantitat no n'hi ha tantes dones que s'hi dediquen.
Es que hemos llegado tarde. No, quiero decir que son unos 50-60 años que las mujeres están más metidas en el mundo de la ciencia, pero cada vez somos más.
Ha fet un gest a la mà amenaçador, eh?
Napolitano. Cada vez somos más. ¿Cómo lo llevo? Más. Lo llevo muy mal esto de ser madre y investigadora, porque la ciencia es como otro hijo, le tienes que meter todo el cariño que le metes, o sea, es una criatura tuya, aquello también, y entonces pues te tienes que dividir entre dos, como tener más hijos al mismo tiempo. No es fácil, pero se hace, y si uno tiene el entusiasmo y el amor hacia los hijos de toda la naturaleza, los científicos y los de carne, pues se hace.
Sí. És veritat que, que el que està dient la Maria Teresa, que per sort estem veient ja que està, hi ha un augment de dones fent ciència, perquè és un fenomen molt curiós, és un fenomen gairebé piramidal, no? Comencen, de fet, les carreres biomèdiques, de biologia, de medicina, normalment hi ha més dones que homes estudiant-les, però a mesura que anem progressant en la carrera, a mesura que anem avançant, veiem que anem perdent dones pel camí, i és un dels problemes importants que tenim, que estem perdent un capital intel·lectual molt important per motius que no estan molt clars. Per què les dones no es queden a la ciència i no progressen? Hi ha una part, jo crec que també és el que deies tu, i encara un masclisme o una mena de tendència molt masculina a la ciència, molt dominada encara pels homes, i sobretot en el cas de dones que quan són mares i tenen fills, com està dient la Maria Teresa, combinar les dues coses és difícil. El que hem d'aconseguir des de les universitats, des dels instituts d'investigació, és facilitar al màxim que les dones puguin fer compaginar les dues coses, coses tan simples com tenir una guarderia a prop, amb uns horaris compatibles amb la vida científic, pot canviar radicalment doncs, la involucració de les dones en la ciència i fer que puguin contribuir tant com estem contribuint nosaltres.
Salvador, moltíssimes gràcies una setmana més. Ens escoltem la setmana vinent. I Maria Teresa, una catalana de Nàpols, sí, podem dir així?
Totalment. Bon dia, Maria Teresa, bon dia.
Bon dia. Moltes gràcies per haver estat aquí i gràcies per la feina que feu tots dos dia a dia.
Encantada.
Fins una altra.
Fins la setmana que ve.
Molt bé, Salvador. Fem una pausa i farem una mica de turisme per Catalunya. Fins ara.